migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, COPE des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Com esteu? Benvinguts. Soc el José Miguel Cruz. Una abraçada forta per tothom i benvinguts. Ara, igual, molts de vosaltres entendreu unes quantes coses. Els que, afortunadament, no patim això, i faig referència al dolor crònic, doncs a vegades ens costa empatitzar. Però els que ho patiu, segurament, de tot el que xerrarem ara, us sentireu força identificats. I els que no, doncs ens ajudarà, segurament, a empatitzar amb tot això. Mireu, si fem una mica de reflex, en tot cas, una de cada sis persones s'ha aixecat aquest matí, amb dolor. I així cada dia. Us imagineu? És l'anomenat dolor crònic que, segons el Ministeri de Sanitat, afecta el 17% de la població a tot Espanya. Si extrapolem aquest 17% del total de la població als 8 milions de catalans, doncs ens dona que 1.300.000 catalans pateixen aquest dolor crònic. Posar xifres per fer una regla equitativa, no? Mira, es distribueix de la següent manera. Un 61% són dones i un 39% homes. El 46% pateix dolor diari. El 81% un dolor intens. El 61% pateix dolors d'esquena i un 40% dolors articulars. Mireu, l'anomenat dolor crònic incorpora, doncs, a més, diverses malalties. Hi ha, definitivament, clarament, quatre patologies que aglutinen el dolor no oncòleg en aquesta categoria, no oncològic, no? Com són l'artrosi, la migranya, els dolors lumbars i les cervicals. Després estarien les malalties oncològiques i la fibromiàlgia, entre d'altres, que són moltes i molt diverses. El dolor crònic és tallar, no és visible clarament, però la persona que ho pateix ben bé que ho nota, eh? Sergi Tor, com estàs? Desitjo que tu no tinguis cap dolor crònic.
No, hola, toquem fusta, per ara no pateixo aquest mal, però evidentment tothom està exposat. Bona tarda, José Miguel.
Bona tarda, com ho tenim això? Què representa tot això, sobretot aplicat o mirant de cara a la qualitat de vida, encara que seria una qüestió bastant evident?
Sí, la qualitat de vida és el que afecta més. Tu has parlat ja, en aquest cas, de les dades i també de les diverses patologies que afecten a milers i milers de persones, no? Sempre recomano, quan parlem del dolor crònic, en aquest cas, ja que som en dies que poden invitar a la lectura d'un gran llibre que és L'imperi del dolor, de Patrick Radden-Kifi, a més està escrita amb un vigor periodístic, que parla de la història de la família Slackler, que va crear el medicament del Oxycontin i que va crear, doncs, una autèntica epidèmia a les persones que patien d'aquest dolor crònic. Perquè, a més, aquest dolor crònic que tu en parlaves pot tenir associat també a quadres de depressió i d'ansietat. Mm-hmm. I són, en aquesta casa, persones que han de consumir molt medicament a causa d'aquest dolor crònic. Però per part del Ministeri se va establir un pla de la racionalització de la consum de medicaments i es demana, doncs, que hi hagi sempre aquest consum per recepta, la facultativa i per la supervisió mèdica. És un camp amb el qual, que a causa del dolor, pot haver-hi moltes altres alternatives no científiques que poden provocar fins i tot molt dany a l'organisme associat, doncs, al que veritablement tens. Per això també s'ha de tenir molt de compte dins del que podem aprenen totes les persones, doncs, que pateixen aquest dolor crònic. Únicament es pot calmar o es pot realitzar la seva limitació amb un consum regulat de fàrmacs. Mm-hmm.
Doncs mira, parlem precisament amb una persona. Per veure en primera persona, tenim al telèfon a la Carme Salinas. La Carme Salinas té fibromiàlgia. En parlem amb ella i amb el seu dia a dia. Carme, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Quan et van diagnosticar fibromiàlgia?
Potser fa uns 25 o 30 anys que me la van diagnosticar. Sí,
és a dir, estem parellada d'uns quants anys, eh?
Sí.
Com va començar tot?
Va començar, o sigui, jo sempre tenia molts dolors.
Sí.
Molts dolors i, bueno, pues no sabia què, perquè sí, bueno, pues quan estàs cansada, dius, sí, bueno, estic cansada de fer feina, perquè tenia quatre fills, i així, però el dolor lo trobava estrany. Llavors, pues, el metge, pues, pues, no me sabia dir. Fins que, al final, al pas d'anar queixant-me de que tenia dolor, articular i que tenia dolor a molts puestos, i que hi havia dies que, és que jo no m'alçaria del llit. No m'hagués alçat si no hagués tingut canalla pel mig.
Ah.
I, bueno, i al final, pues, me van fer diverses proves. Em van enviar amb un doctor que era el doctor Torres, i aquest doctor me va fer una sèrie de proves més que era un reumatòleg,
sí,
unes proves més concretes, i llavors me va anar descartant. I va anar descartant coses. I llavors me va dir, tu el que tens és una fibromialgia.
D'acord.
I, pues,
cada dia tens dolor, llavors entenc, tu.
Cada dia. Jo tinc cada dia dolor. El que passa que hi ha dies que el tinc més severo, que són uns dies que no me... Bueno, ja, que m'assento i no me puc moure. I hi ha tres dies que, bueno, que és més portador. Bueno, pues vaig fent, i si no vaig fent més, vaig fent menys. I altres dies que no tinc ganes ni de sortir al carrer.
Entenc.
Del dolor. I bueno, pues això, ara ho comença, el meu home ho comença a fer-se el càrrec. Però és que si no, la gent no entén això.
Clar.
O dius, tens dolor, pues vale, pues jo també ho tinc. No és el mateix.
I en funció... Igual, i ara, perdona, que igual faig preguntes des del punt de vista de la ignorància, però...
Sí.
Saps en funció de què tens més dolor o menys dolor? Si fas alguna cosa o no? O senzillament
un dia tens
més i un altre menys?
Exacte, sí. Però és, jo crec que no és perquè hagi fet alguna cosa que me faci més dolor. No, perquè com a més ho tinc, a veure, tinc la fibromialgia, però tinc altres coses. I llavors jo crec que se m'ajut de tot, però la fibromialgia en si, el dolor aquest muscular, és, vull dir, és invalidant, com si digués. És el que tinc jo, pues,
El que et matxaca, bàsicament.
El sí,
que
matxaca. Sí.
I t'estàs medicant? Què fas per intentar... O què han aconsellat els metges per intentar més o menys controlar això, si és que es pot?
Saps què passa? Que jo no me puc prendre medicació.
Ah, ostres.
Només que la justeta que bueno, res. Quatre coses que tinc que no me puc deixar de prendre. Però pel dolor jo no me puc prendre res, perquè m'afecta el fetge.
D'acord.
Llavors, què passa? Pues que només paracetamol. I això, pues, no me fa res.
Ja.
Saps? No m'alivia.
I Carme, avui com estàs?
Avui estic així.
Com va la cosa avui,
així,
Carme?
Sí. Perquè també tinc fatiga crònica, llavors.
Ostres,
avui,
Carme,
avui se m'ajunta tot.
Tens una col·lecció magnífica.
Sí, sóc una egoista.
Tens una col·lecció brutal, Carme?
Sí. Mira.
I avui així, del 0 al 10, del 0 al 10, com ho entendríem,
avui
això?
Avui estic entre 8 i 8 i mig.
Ostres. Sí. Déu-n'hi-do,
sí.
I clar, llavors en el teu dia a dia, clar, suposo que arriba un moment que ho acceptes i mira, tires cap endavant perquè no toca un altre, no?
Sí, però costa molt d'acceptar-ho, clar. Quan una persona ha estat treballant i ha estat molt activa i que te trobis així,
clar,
que penses, el teu cap pues faria això. Però és que el cos no t'acompanya, és que no t'acompanya. Tens un cos allí que dius, per a què el tinc? Saps? Perquè hi ha dies que no, tu no pots amb aquest cos.
Clar, el cap diu sí, però el cos diu...
Va ser que no pots.
Clar,
sí.
Jo, clar, ara estava pensant això que m'estàs explicant, de que ser una persona activa i que amb aquests dolors de la fibromiàlgia i derivats, i tots els derivats que tens i afegits,
sí,
i penso, ostres, i això moralment com t'afecta anímicament? Suposo que això, hi ha d'haver moments molt durs, no?, davant d'això.
Pues sí, bueno, pues això és, pues mira, el psiquiatre, al final.
Carai.
Al final fas cap al psiquiatre, perquè en un principi, quan tens la fibromialgia, a veure, encara ho entens menys, perquè t'estan començant a dir que, bueno, que això és normal i que això no te cura. Llavors, què passa? Que el teu cap no ho accepta.
Clar.
I tens que anar amb algú que t'ho expliqui, algú que pues, bueno, pues sí, m'estic medicant, per psiquiatra. Per lo tant, entre unes coses i altres, pues, hi ha coses que ja no me les puc prendre pel dolor.
Clar.
Vull dir, que és això. I el meu cap, pues, l'ha acceptat. Bueno, encara sempre queda aquell resquici de dir que no l'acabes d'acceptar de tot.
Clar. Carme, i per exemple, un dia en el que suposem, un dia que estiguis bé dins del que hi ha, és a dir, que tinguis poc dolor, com va la teva vida? O sigui, què fas en el dia a dia? Un dia que estiguis, que el dolor sigui acceptable, per dir-ho així.
Sí, pues aquest dia vols fer el que els altres dies no pots. I llavors què passa? Que dius, bueno, avui vaya a fer... Mira, vaya a sortir a caminar una mica més, llavors et canses més del compte, vaya a fer algo més a casa que no fas perquè no pots, i llavors aquell dia t'acabes de ficar que si tenies un dia que comença bo, te l'acabes cargant tu mateixa.
Entenc. I ja per acabar, Carme, l'entorn, vull dir, me'n parlaves abans del marit, me'n parlaves del teu entorn, això ho acaba d'acceptar també? Ho entén que hi ha dies que no pots ni moure't?
Bueno, relativament. Relativament, perquè mira que fa anys, el meu home encara no l'ha acabat de no assimilar tot això.
Clar.
Perquè són coses que com no es veuen,
clar.
Pues clar, dius, bueno, sí, estàs d'això, però i si sortiressis? Venga, anem, que donarem una broma, si és que no puc ni caminar, és que no me puc moure. I llavors això és el que costa d'entendre a los de l'entorn, que aquest dolor que no se veu, que no és per a tant, no? Diguéssim.
Entenc. No, entenc que l'aspecte físic és bo, que et veuen i dius, però estàs bé. Però clar, com és, com tot això, com la processó va per dins, dius, escolta'm, és que no. Clar, entenc el que vols dir. Doncs, Carme Salinas, escolta'm, gràcies per explicar-nos la teva experiència i el teu dia a dia i el teu què amb la fibromiàlgia i tots els afegits que tens una bona cole.
Sí, una bona colla, gràcies a vosaltres, també.
Una abraçada molt forta, Carme, molt amable.
Moltes gràcies, igualment. Adéu.
Adéu, gràcies per atendre'ns, Carme. Bàsicament, la fibromiàlgia, si estem parlant de tot això, estem parlant de... per aquells que... La paraula sona, perquè no, malauradament no és una qüestió molt aïllada. Bàsicament és una condició crònica, que causa aquests dolors dels que parlava la Carme, dolors musculoesquelètics generalitzats, esgotament profund, a més d'altres qüestions que van afegides, com problemes per conciliar el son, pèrdua de memòria, un estat d'ànim que baixa al terra, com parlava abans també la Carme, i afecta principalment els musclos, els tendons i els nervis, bàsicament. És una qüestió que, a més, potencia la sensació de dolor. És a dir, els receptors que tenim nosaltres per saber quin dolor tenim, quin nivell de dolor tenim, si molt o poc o no, doncs la fibromiàlgia ho altera i multiplica la sensació de dolor. Bé, i a més, hi ha altres característiques. Vull dir, i mira, espera un moment, si em deixes... Mira, la llista que tinc aquí ara mateix, acabo d'obrir, la llista és brutal. Dolor generalitzat, cansanci, trastorns de la son, depressió, ansietat, anquilosament, rigidesa del cos, increment de dolors de cap o de la cara, malestar abdominal, problemes geniturinaris, parèstia, que això és quan tens tens el braç dormit, això seria una parèstia, és el hormigueo aquell, no? La sensibilitat a la temperatura, problemes de la pell, símptomes de tòrax, desequilibri... Una abraçada molt forta, Carme, a tu i a tots. Va, que de seguida parlarem de dubtes jurídics i després ja pràcticament posarem el peu a l'actualització dels serveis, el temps, el trànsit. Avui comença una operació sortida, molta prudència a les carreteres i el temps. Marxen aquestes pluges i demà passat, com a mínim, segur que tindrem bon temps arreu de Catalunya. Va, que de seguida en parlem de tot això aquí a migdia a COPE, a Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución, la alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es, si manipulan la puerta lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Agarras este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para
rodar.
Agárralo. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad. La ley de segunda oportunidad es una ley que está salvando a personas y dándoles efectivamente eso, una segunda oportunidad. La ley es clara, es una ley que te permite dejar tus deudas atrás y empezar desde cero. En Área Jurídica Global son especialistas en ley de segunda oportunidad y si tienes algún problema con esto, ellos te van a orientar, te van a decir por qué camino tienes que seguir, si se te puede aplicar, si no se te puede aplicar. Y tenemos por aquí con nosotros a Javier López de Área Jurídica Global. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Un poco resfriado, pero muy contento de estar con vosotros y de explicar a todo el mundo esta ley, como muy bien dices, ley de segunda oportunidad que cancela hasta el 100% de deudas sin tener que pagarlas.
Uh-huh. Y Ariana López, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola a todos, muchas gracias por invitarme.
Bien, empecemos. ¿Quién se puede acoger a la ley de segunda oportunidad?
Pues el 99% de personas que nos llaman. Personas que tengan deudas, que se demuestre que no pueden pagarlas, que no tengan antecedentes penales por delitos socioeconómicos y que no hayan entrado en ley en los últimos 5 años, porque se tiene que repetir cada 5 años como máximo. 90% de personas o 90%+ de personas que nos llaman.
De hecho, esto es cierto, 90%+ de personas. El otro día una clienta se puso en contacto con nosotros porque hicimos una publicidad. Bueno, en nuestras redes sociales vamos subiendo, obviamente, pues reels.
Tú eres abogada de Spain.
Eso es.
Tú eres abogada de Spain.
Pues
si la buscáis en redes, es abogada de Spain, que explica cosas muy interesantes también, hay que decirlo, ¿eh?
Pues justamente el otro día comentábamos que Donald Trump, por ejemplo, ¿no?, que es una persona multimillonaria, se ha acogido a esta ley de segunda oportunidad, obviamente, en Estados Unidos.
Hace años,
además, en varias ocasiones. Bueno, esta señora tenía una de sus trabajadoras de baja y tenía que pagar pues la parte correspondiente de la baja y un sueldo nuevo. Pues eso hacía que ya no le quedara el mismo dinero a fin de mes y que, por lo tanto, pues le dificultara todos sus pagos. Pues ha entrado en ley de segunda oportunidad. Y sí, no pasa nada.
Muchas las posibilidades, como digo, hay que quitar ese miedo porque la ley es muy estricta y muy clara. Tiene que demostrarse buena fe, pero bueno, nosotros la buena fe se predispone. Nos tienen que demostrar que hemos hecho algo adrede. Hombre, un señor que gana 1.000.000 de euros y dice, pues mañana digo que los pierdo y cancelo todo, pues hombre, de un mes para otro 1.000.000 de euros no se pierden.
No se pierden tan fácilmente, ¿no?
Pero, por ejemplo, un abuelo que avaló a su nieto para la compra de una vivienda.
Sí.
Ahora el nieto no puede pagar la hipoteca y le reclaman al pobre abuelo, que está cobrando una pensión de casi 2.000 euros, pero de golpe le reclaman 200.000 euros del aval. ¿Tiene 200.000 euros en la cuenta el abuelo? No, pues está en quiebra, ley segunda oportunidad y le cancelamos el 100% del aval.
Área Jurídica Global, como estaban aquí explicándonos Javier y Ariana López, son especialistas en el tema. En la web encontraréis toda la información, areajuridicaglobal.com, areajuridicaglobal.com y el teléfono 990-77-50.
Decía, importante destacar que llevamos más de 10.000 personas que han entrado en ley y han cancelado sus deudas. Somos el primer despacho que hizo la primera ley de segunda oportunidad en España. Tenemos oficinas en toda España y pueden confiar plenamente porque sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Somos los pioneros de esta ley en España.
900-90-77-50. Javier, Ariadna López, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias.
Doncs, després d'aquestes dubtes econòmiques, de seguida parlem de la informació de serveis. El repassarem i actualitzarem la meteo, el trànsit i l'actualitat esportiva amb l'ensurt del Barça. Jo no sé, jo preguntaré, però jo hi va haver un moment que no me'ls trobava, perquè vaig veure una remuntada. Vaig veure i diu, no puede pasar, no puede estar pasando. És impossible, no, no pot ser, no pot ser. Vaig estar... Bé, gràcies a que el Barça darrerament té aquesta sort de gols en pròpia porta del rival. Bé, ja portem dos partits així que ens està salvant. I això ja està bé, una mica de sort pel Barça, no sempre li tocarà el mateix. Bé, i també vull tindre la mirada posada que farà el Madrid, no? Hi ha un esperit de Juanito i un esperit de remuntada que ja veurem tot això. Vist el que va fer ahir el Borussia, dius, pues igual, no sé, eh? Bé, i el temps. Avui comença una operació sortida amb molta prudència. Molta prudència al volant i el temps es acompanyarà. Aquesta tarda igual no tant, eh? Sobretot per la zona, no comarques del nord de Catalunya on s'espera pluja. Però ja a partir de demà sí que acompanyarà el temps. Va, que de seguida parlem de tot això. A punt aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE, Catalunya i Andorra.
Natura, excursions, amistats i diversió. Apunta't a les millors colònies d'estiu del Periódico i Fundesplai. Una setmana per només 365 euros. Places limitades. Informa-te'n estiudecolònies.elperiódico.cat.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra Deportivo Rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
¿Necesitas comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. Se sorprenderá. La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona, 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Diumenge 18 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona. La carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Coca-Cola i Natura Diet.
COPE Catalunya i Andorra. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 de 2 del migdia. Som migdia COPE des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, abraçada forta per tothom. És el moment de fer una actualització de la informació de serveis i comencem per la meteo. Ens hem aixecat amb fresqueta, eh? Aquest matí semblava, i en funció de quina zona de Catalunya estaves, no tant al litoral com cap a l'interior, ostres, sembla que torna l'hivern, sembla que anem cap a marxa enrere, però tranquils que això s'acaba, i això s'acaba ja, s'acaba aquesta tarda. D'entrada, aquesta previsió de meteo de cara a aquesta tarda de dimecres dona ja sol radiant cap a les comarques del sud de Catalunya i del centre cap amunt núvols i risc de pluja. A la Vall d'Aran s'espera que continuï nevant. Sol, neu, allò que tenim, la fresqueta la tenim a sobre. No hi ha cap... poden ser localment intensos, però no hi ha cap alerta per intensitat de pluja. La qüestió és que aquestes temperatures que avui ja notaven fresquetes, allò de por qué hice el cambio de armario y voy en manga corta, no, hoy ha fallado, però tranquils, això s'ha acabat ja, perquè ja a partir de demà les temperatures comencen a remuntar. De fet, demà, dijous Sants, ens aixecarem amb un dia radiant. Sol pràcticament a totes les comarques de Catalunya. Posarem una excepció cap al Maresme, cap a la Selva, cap aquí, alguns núvols, cap a la Vall d'Aran, que sí que estarà cobert, però a part d'això, la resta, esperem un sol radiant i les temperatures a l'alça. Igual que per la tarda. Per la tarda encara millorarà més, perquè en aquelles zones que estaven tapades, com la Vall d'Aran, tornarà a lluir el sol. Les temperatures a l'alça, és el que esperem. Igual de cara a Divendres Sant, esperem un dia doncs estable. Sí que hi haurà possiblement algun núvol cap a la tarda i algun plogim Divendres Sant cap a les comarques nororientals, però més que allà testimonial, eh? I les temperatures continuaran pujant. És a dir, que entrarem en Setmana Santa, sobretot ja divendres, amb una sensació de calor, diria jo, eh? Calor. Bé, com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Avui ja comencem a pensar en agafar el cotxe, amb molta prudència, si he d'agafar carretera. Preguntem com està la situació ara mateix al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon migdia, benvingut.
Hola, bon migdia. Doncs, a veure, de moment la situació és en general bastant òptima, tret d'alguns punts amb una mica més de volum, punts com, per exemple, l'autopista AP7, on queden trams de lentitud, sembla que va millorant, entre Mollet, Paret, Santa Perpètua, fins quasi tocar a Barberà del Vallès. El motiu, això en sentit sud, el motiu ha estat un camió que ha perdut la càrrega, s'ha hagut de netejar la via. Queda ara un carril tallat, però vaja, tot plegat sembla que va millorant, queda aquesta intensitat que comentàvem en sentit sud i una mica també en sentit nord, entre Cerdanyola i Barberà del Vallès. Aturades de moment puntuals a la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus, i alguns trams de les dues rondes també en sentit Llobregat. Per últim, l'autovia 2 amb lentitud, alguna aturada a la zona de Cornellà, de Llobregat, en sentit sortida, diguéssim, de Barcelona, on en aquest punt sí que s'acumula més volum. Però, en general, la resta, com dèiem, ara com ara, no hi ha massa dificultats, seria un bon moment, sens dubte, per si heu de marxar de vacances, millor en aquests moments que aquesta tarda o sobretot demà.
Home, si la feina ho permet. Quan comença el dispositiu especial del Servei Català de Trànsit?
El dispositiu per si comença demà. Demà mateix, a partir de les 12 del migdia, més o menys, que passa que són hores més o menys que es calculen com a previsió, però a partir de demà ja pot haver-hi força moviment, especialment ja de cara al migdia, tarda, i també matí, fins i tot de divendres. Una operació sortida de les més fortes de l'any, amb molt volum de trànsit de sortides.
Sí. Sí que molta prudència a la carretera, si ha d'agafar el cotxe. Eduard Sánchez, moltes gràcies, que tinguis una bona tarda i bones vacances, si és que les tens.
Alguna cosa tinc. Gràcies, igualment.
Una abraçada, cuida't. L'actualitat esportiva amb el Joan Batllori. Joan Batllori, com vaig patir?
Sí, molt?
No m'ho esperava, sí.
En quin moment del partit?
Amb el 2-0, els veia ja... Digo, aquesta gent té embranzida. Em vaig calmar quan el gol, amb autogol que es van fer, aquí em vaig calmar una mica, però amb el 3-1, dico, ai.
Sí, jo aquí vaig patir... En el moment en el que ho vaig veure més perillós va ser amb el 3-1, perquè quedaven encara 15 minuts més l'afegit per davant, i jo en aquell moment vaig pensar, si ara els alemanys fan un gol en els propers 5-10 minuts i es posen 4-1, realment la cosa es pot posar peluda, perquè era un moment del partit en el que ells apretaven molt, però afortunadament el Barça va saber resistir i fer bo el 4-0 del partit d'anada, que jo crec que el partit que jugava el Barça ahir, que va ser un mal partit, no es pot analitzar sense tenir present que el Barça portava un 4-0 a favor del partit d'anada. Per això, a la prèvia queda molt maco dir, no, hem de jugar aquest partit com si el d'anada no existís...
Però això és impossible.
Però això és impossible. Els jugadors saben que porten un 4-0. L'entrenador també, de fet, a l'alineació ja no posa a Pedri a l'11 titular. Preserva Íñigo Martínez, que estava percebut, i si hagués vist groga ahir s'hagués perdut l'anada de les semifinals. Vull dir que l'entrenador també amb alguns missatges t'està donant a entendre que jugues amb xarxa, i jo crec que per això el Barça ahir va fer un mal partit, que no va jugar.
Una xarxa que, ojo, que podria tenir algun foradet, Menys sí, mal que això més, va passar, ostres.
També nosaltres tenim tots el subconscient les debacles dels últims anys, ostres, del Barça a Europa, no?
I aleshores... Liverpool em va marcar, jo tinc un trauma amb això,
En algun moment apareixen els fantasmes de Liverpool, els fantasmes de Roma, els fantasmes de Lisboa, però aquest és un equip diferent, molt rejuvenit, agosarat i en fi, ahir és veritat que en algun moment aquests fantasmes es van aparèixer,
sí.
Però al final el Barça està a semis, que és del que es tracta, després de 6 anys en les semifinals de la Champions, i a més el Barça, per arribar a les semis de Champions, ingressa 15 milions d'euros.
Ostres,
que no està
bé,
gens malament,
molt
i a més aquest no està en el pressupost, perquè el Barça sempre quan fa el pressupost arriba a quarts de final. Si passes a semis, tot això que t'emportes de net.
Mira, 15 milions que van molt bé a la caixa, les caixes del Barça, que bé, pasta cal. Què més tenim, Joan?
Doncs a més del Barça es va classificar el PSG també per semifinals,
patint també el PSG. També patint,
Sí, portava un 3-1 a favor del partit d'anada, va començar guanyant 0-2, però l'Aston Villa va remuntar i es va posar 3-2 per davant, i encara mitja hora per davant del partit, per tant també l'equip de Luis Enrique es va classificar però patint, i avui a veure què passa amb el Real Madrid. Avui Real Madrid-Arsenal, 3-0 per l'Arsenal del partit d'anada. A Madrid han generat tot aquest ambient previ d'una nova nit màgica, les remuntades del Bernabéu i tal. Veurem si estem davant d'una nova nit d'aquest tipus o no avui.
Jo me la jugo. Mira, tant de bo passi el Madrid, perquè m'agradaria que a semis hi haguessin dos equips espanyols i sobretot que la final fos Barça-Madrid. Això m'encantaria. Seria el partit de la història dels partits de futbol. Però em dóna la sensació que no és el mateix Madrid de les temporades per fer una remuntada com aquesta.
Si fem l'anàlisi futbolístic, tens poc on aferrar-te, però d'altres vegades el Madrid ha estat futbolísticament malament també, i tot i amb això, en un moment donat se li han ajuntat els astres i han aconseguit classificar-se per la segona ronda. Per tant, jo crec que avui qualsevol cosa és possible al Santiago Bernabéu. També avui hem d'estar pendents de l'Inter-Bayern, porta l'Inter un 1-2 a favor del partit d'anada, pendents d'aquest partit perquè d'aquí surt el rival del Barça a les semifinals. Un parell de coses més. A la Lliga Femenina juga el Barça avui, partit de Lliga, a les 7 al Johan Cruyff, Barça-Sevilla. El Levante Badalona ha destituït aquest matí el tècnic, a Ferran Cabello, i pendents d'una nova jornada al Godó. Avui tenim alguns partits de vuitens de final. Fils ja ha superat a Pedro Martínez en 2 sets. Ara estan jugant Rune i Baez. Baez ha guanyat el primer set, estan jugant el segon. Aquesta tarda juguen els seus partits Tsitsipas i Casper Ruud, i demà serà el torn d'Alcaraz, que jugarà en vuitens de final davant l'Aslo Dire.
Què esperem que tenim avui a Esports Cope? Quin menú?
Doncs, bàsicament, Champions. La ressaca del partit del Barça d'ahir, la classificació per les semifinals, i també molt del que pot passar avui al Santiago Bernabéu.
Joan, gràcies. Bon programa.
Gràcies, fins ara, Cruz.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, doncs tots aquests titulars i més, tot el que s'estava explicant el Joan Batllori a Esports Cope, aquí a Cope Catalunya i Andorra. Va, de seguida parlem de turisme. És veritat, hi ha moltes persones i s'espera un bon moviment turístic a Catalunya. S'espera un moviment com feia 2-3 anys d'abans de la pandèmia, que no es veia aquests moviments, conforme a cartells i ocupacions que arribaran al 90%, sobretot a les cases rurals. Turisme rural sembla que serà el gran beneficiat d'aquesta Setmana Santa. Això dona la sensació. I, evidentment, tenim encara molta neu a la muntanya, i el turisme d'esquí estarà ben present aquesta Setmana Santa, cosa que altres anys no hi era per culpa de la sequera. Bé, en parlarem d'una cosa. Qui majoritàriament està utilitzant o fa aquesta aportació al motor del turisme? Els boomers. Però les empreses no li donen productes específics pels boomers. En parlarem d'això de seguida. Dels boomers i el turisme aquí a migdia, Cope, a Catalunya i Andorra.
Escucha Cope y lleva la Semana Santa contigo.
Desde la Catedral de Pamplona con el arzobispo Florencio Rosselló, este Jueves Santo a las 6:10 de la tarde, la Misa de la Cena del Señor.
Y el viernes a las 5:10, la Celebración de la Pasión.
Y mirar alrededor, que es el lugar donde hay muchas personas que necesitan vida.
Viernes a mediodía, el Sermón de las Siete Palabras desde Valladolid.
Y en la madrugada del Sábado Santo, meditaciones con el obispo de Mondoñedo, Ferrol, Fernando García Cadiñanos.
Y vía crucis con el misionero claretiano Adrián de Prado.
Un tiempo de profunda reflexión y recogimiento.
La Semana Santa se escucha en COPE.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Zenflore. Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad. Mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
¿Hola? Que ocupan mi casa y no me ayudas. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els boomers estan liderant el... Perdó. Els boomers estan liderant la despesa turística, però el sector turístic encara no té productes a mida per la gent que s'està deixant molta pasta en això, eh? Ho lideren, i els viatgers sèniors encara no troben una oferta o troben una oferta que no està del tot adaptada a les seves preferències o necessitats. Parlem d'una qüestió majoritària, en tot cas, eh? Ja sabeu que cada persona, per aquestes coses, és un món, eh? Però parlem de xifres generals de tot això, no? De fet, la conclusió que s'arriba és que el sector turístic encara, els economistes diuen tot això, no?, els experts en turisme, que encara no ofereix aquestes experiències enfocades, doncs, a aquest col·lectiu que busca una manera de viatjar diferent, unes propostes més de valor, més tranquil·litat, etcètera, etcètera. Però bé, parlem d'aquest motor del turisme en una època turística, com és la Setmana Santa, i en parlem amb el Pablo Díaz, que és professor col·laborador dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Pablo, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. Parece mentira que a los boomers no haya paquetes muy a su medida, porque son, bueno, somos un montón.
Sí, a ver, es un sector creciente, ¿no? Como su nombre de generación indica, pues los baby boomers que en número están creciendo por la pirámide poblacional y cada vez se le está dando más importancia en el turismo. Pero sí que se les hacen muchos viajes a medida, empaquetados, porque se entiende que es una población que quiere tener bien planificado su viaje, que no haya tantas sorpresas, que los servicios disponibles pues sean muchos para disfrutar con garantías de su viaje y son menos aventureros quizá que otras generaciones.
Es curioso porque no sé si el sector económico los tiene en cuenta, o sea, los tiene en cuenta o son conscientes de que es un cliente potencial poderoso, sobre todo conforme van pasando estos años.
Exacto. Yo creo que cada vez se le va teniendo más, sí, se le pone más el ojo, aunque hay otras generaciones que se entiende pues que son más activas en el turismo, que viajan más a lo largo del año o en más ocasiones, pero los turistas más seniors cada vez se está fijando más importancia, porque sí, porque, a ver, ya yo diría que los 60 son los nuevos 40 y que están atreviéndose a viajar más conforme las generaciones pasan, son generaciones que ya han empezado a viajar, que han tenido y que tienen ahora oportunidades para disfrutar de su tiempo libre y programas como el Inserso para empezar a aventurarse a viajar pues en mayor número y de ahí a saltar al extranjero y mientras la salud lo permita pues disfrutar, claro, de los viajes.
Hoy en día los 60-65 se están perfecta habitualmente y por normas está en un buen estado físico como para viajar y hacer este tipo, exacto, de cosas, ¿eh? De ahí los 60 son los nuevos 40, pero ya, eso me encanta, totalmente lo tengo que decir, ¿eh? Pablo, claro, uno no puede evitar pensar si hay edadismo en el turismo.
Hay edadismo si no se le tiene en cuenta pues sus características y hay cuestiones como la dependencia quizá en algunos destinos o en algunos productos turísticos de la tecnología, que todo hay que hacerlo a través del móvil, que no es que sean unos usuarios deficientes de la tecnología, pero que prefieren la atención personalizada y no digamos nada de estos apartamentos turísticos que tienes que abrir mediante un código, que no hay una recepción. Esto no son los productos que ellos quieren, ¿no?
¿Y qué quieren? ¿Qué quieren los boomers? Bueno, ¿qué queremos los boomers?
Bueno, yo creo que los boomers, todo depende también del poder adquisitivo, de cómo queramos, si queremos que sea más inclusivo o no, pero ellos quieren una atención personalizada y unos servicios adecuados a su edad, con fijación en los detalles. Ajá. que los servicios, las habitaciones o los servicios en los restaurantes esté adecuado a sus características, la movilidad. En fin, que sean viajes cómodos, y el turismo de salud, wellness, para ellos es relevante, y no quieren sorpresas, sino yo diría que quieren una atención personalizada, que no haya sorpresas, adecuadas a su presupuesto, y que puedan acceder a todos los servicios y disfrutar de todos los servicios con garantías.
Oye, Pablo, teniendo en cuenta que según este barómetro del que estamos hablando, el 60% del gasto en España ya lo generan los seniors y que, bueno, están contribuyendo al 25% del Producto Interior Bruto del país, o sea, según este barómetro, ¿eh? ¿Crees que todo esto irá acelerándose conforme a tener unos servicios, a pescar económicamente dentro de ese sector?
Claro, yo creo que conforme la pirámide de población da más relevancia a esta generación, y la atención va a ir virando, porque se ve que es un nicho de mercado interesante, porque tienen mayor gasto medio, porque se van a incorporar en mayor número por estas cuestiones de mayor esperanza de vida, mayor número de personas en estas generaciones al negocio, y cada vez se le va a dar más relevancia, seguro, y se van a adecuar los productos. Ya se hace, y el programa de Inserso ha sido en turismo un programa muy muy dinámico y exitoso, que ha permitido atender a las motivaciones de turismo de estas personas en temporada baja y salvar las temporadas bajas para los negocios.
Pues Pablo Díaz, profesor de los estudios de economía y empresa de la UOC, oye, muchísimas gracias por esta charla y nada, disfrutar del turismo.
Exacto. Muchas gracias.
A ti por la charla. I és veritat, és una qüestió turística, encara que les previsions de cara a aquesta Setmana Santa són força bones, són previsions realment bones. Avui és 16 d'abril, fins aquí no descobreixo res, però hi ha una cosa que segurament molts de vosaltres no ho sabeu. De fet, jo no ho sabia fins aquest matí. Avui... Espera, ho tinc aquí. Sí. Avui es celebra el Dia Mundial de la Veu. Ho sabeu? Igual sí, Jo no. Jo aquest matí la Marta González, amb la que parlarem ara, em diu, és el Dia Mundial de la Veu. Diu, ostres, vaja, quines coses. De fet, també a la ràdio ens toca molt directament el fet de la veu, no? Doncs de seguida en parlarem d'aquest dia, del Dia Mundial de la Veu, de no és el que es diu, sinó com es diu. Això també és molt important, que no sé si té res a veure amb la veu o amb la manera d'expressar-se. Són les dues coses diferents, en tot cas, Però abans, no sé com teniu o com sou de conscients de la necessitat de la salut del vostre cor. Inscor ho saben fer, tot això, i ho saben fer molt bé. Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. Cuiden del teu cor i realitzen les consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris, i ofereixen, a més, aquesta atenció ràpida, i programen la teva visita per quan tu ho necessitis, per quan tu ho necessitis. Tota la informació la trobareu al web, inscorbcn.com. inscorbcn.com.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
¿Ho escoltes?
Seguim, això és Esports Cope, a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Arrere, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de Cope Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a Cope Catalunya, amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La veu és l'instrument per excel·lència de la comunicació. És un instrument fonamental per comunicar-nos. Fins aquí, jo crec que podríem estar bàsicament tots molt d'acord com a instrument de comunicació que permet expressar idees, sentiments, emocions, tonalitats. Per això el WhatsApp a vegades, o els missatges d'aquests escrits, són tan traïdors, perquè si no els hi poses el to o l'èmfasi o no ha de tenir, se presten a confusió, malentesos, i després se lia. Marta González, com estàs? Benvinguda, bon dia.
Molt bé, ben trobat. No. Moltes gràcies.
La Marta González és directora de l'Institut de Ciències Afins. Feliz Dia Mundial de la Voz.
Això mateix, eh? La veu és important. Que és, bueno, el que passa és que la veu és molt important, és l'instrument que gestiona el que és la intel·ligència, perquè clar, tu has de pensar primer què has de dir, o no?
Sí, però és al revés, no? La intel·ligència, o no? Bueno, ara m'has liat, ara m'he liat, ara ja se ha mort la neurona que tenia esa informació. No. Ja no sé què dir.
La intel·ligència gestiona, o sigui, fa el procés del que tu vols comunicar a través
sí,
de la veu.
Sí, correcte. Sí, no? Però, sí, sí, sí. Eh? Sí.
Ah, aquí estem d'acord. El que passa és que potser m'he expressat d'una altra manera i no m'has entès.
No, tampoc pensis que sóc un...
He sigut meva, eh? Que no m'he expressat bé. Bueno, doncs, sí, és veritat, la veu és l'instrument per excel·lència de la comunicació. Qui millor que tu ho sap? O no?
Bueno, a mi...
Tu treballes sí, amb la veu.
Sí, eh? M'agradaria també comunicar. Això seria...
Bueno, i comunicar.
Això seria magnífic.
Clar, ets un comunicador de la veu, a través de la veu.
Bé, sí, eh? Sí, s'intenta, sí.
Sí, clar, això que hi ha una fórmula, que és la del 7-38-55, no? Que diuen que la veu és un 7% del que és el missatge, l'emissió del missatge, el 38 és el to que utilitzes tu, per enviar aquest missatge a través de la veu, i després el 55, que és el gestual. En aquest cas, en el teu cas, el gestual no es veu.
No.
Ho has de fer tot amb un paquet de to, o sigui, el teu seria el 7 i la resta tot el més.
Home, cada cop més a les ràdios... Cada cop més a les ràdios posen càmeres, eh?
Bueno, però això no és ràdio. La ràdio ha de ser sense càmera.
No, jo crec
que la ràdio... És que sí.
D'acord.
O sigui, l'entranyable i el romàntic de la ràdio és això. Que de vegades a una persona et fas una idea, la coneixes i dius, oh, bueno, ara ja és difícil el que tu deies, no? Perquè si no està la càmera, estarà a WhatsApp i si no hi haurà una foto, vull dir que és molt difícil. Sí, sí. Però, bueno, la veu a vegades et fa crear un personatge, una persona, que tu després la veus i dius, oi, si jo pensava que seria d'aquesta manera... perquè la veu t'havia dit algú, t'havia enganyat, envers a la realitat que és això, no? Doncs, bueno, pues clar, la veu produeix poder, seguretat i confiança, perquè si tu parles amb mi, si tu m'expliques alguna cosa a la ràdio i tu tens credibilitat, pues a mi, per mi és pues això, tens una capacitat de seducció, sí. Perquè la veu
ho ha dicho
produeix...
El Crudo. Com ho ha dit el Cruz... És creïble,
José Miguel,
no?
José Gabriel.
Gràcies. Això és el que esperava. L'ha dit el Cruz, que és creïble.
Claro que sí. Ets una referència.
No, sí. No? Home, intento no enganyar.
No, i a més tu quan parles, oi que a vegades fas com una pausa, fas una imposició més alta, més baixa, perquè la gent mantingui l'atenció. del que estàs... No és el mateix llegir una pauta de la ràdio diària que una poesia, per exemple.
Oh, evidentment, sí, sí. Escolta, Marta, i qui, a qui se li va passar pel cap això de fer un dia Mundial de la Voz? D'on surt això?
Bueno,
o sigui,
això,
hay un tío allà pensant, vamos a ver a qué dedicamos este día. Perquè hi ha coses que són molt òbvies, com, jo què sé, el dia del càncer, el dia del sí, el dia de la dona, però la veu, no sé, per
què? Ja saps que els de la ONU, que tenen, es veu que tenen poca feina.
Sí,
fan
sí.
Dies variopintos, no? Encara el de la veu jo penso que té bastanta importància.
Sí,
hi ha
altres, sentit,
hi ha altres dies que són una mica no friquis, no, lo siguiente.
Sí, sí,
eh?
Aquí podríem estar d'acord també, sí.
Jo el de la veu penso que és important, perquè a més la veu, imagina't, la gent que és invident, la veu és molt important.
Absolutament.
Perquè per ells els hi arriba, és el que dèiem de la ràdio, els hi arriba tot el missatge, va amb el to de veu, eh? Amb el fluix aquell que mateix la veu, la, que mateix el to i tot. I llavors és importantíssim. O sigui, la veu jo trobo que no està no és un dia dels que jo trobi que sigui algú fora de... que s'havien fumat alguna cosa, eh? Abans de provar-ho.
I què diu la veu de nosaltres, de cada persona? Què diu?
Bueno, clar, la veu diu molt perquè tu pots tenir una veu que a mi, doncs, el que deia, no? Em pots, m'agrada molt sentir-te aquella terciopelada que dius, oh, és que el José Miguel Gabriel diu unes coses que...
Macarona amb la veu.
Encandilada. Clar, encandiles. Escolta'm, aquesta paraula que és tan maca, que m'agrada molt, d'encandilar, encandilar és molt maco, o sigui, i a més, allò que li regales a l'oïdo, no?, en aquella expressió.
Sí, sí.
Oh, és que aquest et regala l'oïdo. Pues bueno, pues me lo regala...
Es allò de que lo oigo y es muy guapo, lo veo y puede que me arrepienta de lo que acabo
de
decir.
Bueno, pues, però és igual, pues mira, estupendo. Ara tens el podcast, el baixes i l'escoltes.
Sí, escolta, mira.
O sigui, no hi ha cap problema. Llavors, bueno, la veu s'ha d'utilitzar, o sigui, hem d'educar-la, la veu, també, eh? Perquè a vegades pues, no tenim una veu prou... prou maca o prou agradable, no?
Mira, com el temps corre, jo vull fer-te una pregunta que no se m'escapi.
Sí.
És la veu o el que es diu?
Clar, depèn del que diguis, la veu està d'una manera o de l'altra. Si tu has de donar una notícia pues, dramàtica, pues, mira, d'una defunció, una cosa, tu ja la veu la poses molt més baixa, fas un to pues, molt més tranquil. En canvi, si tu estàs content i dius, escolta'm, mira, hi ha una festa que anirem a prendre arròs o anirem a prendre, jo què sé, calçots, i hem d'anar allà i tal, i llavors tu ja li dones aquesta entonació d'alegria. L'alegria es nota, i la tristesa també, i l'estrès també. Quan es parla, diuen els estudiosos de la veu, els foniatres, que quan tu parles molt baix, normalment, és perquè estàs estressat, no? També a través de la veu s'acumula la ràbia, no? Quan tu estàs una mica enfadat, pues la teva veu, que és veritat, perquè quan tu estàs enfadat, crides, no?
Sí, sí, un anunci sí que fa que cridi, sí.
Normalment pugem una miqueta el to de veu,
la
o no?
La ira fa que pugi el to de veu, sí, correcte.
La ira fa que...
Sí.
I tu dius, no, si jo no estic cridant, no, com que no? M'estàs dient no sé què, bueno, pues, no te'n dones compte, però fas aquest... Bueno, pues la veu és important en aquest sentit, perquè a mi m'estàs transmetent que estàs enfadat. Això, juntament amb els gestos, el que et deia, del 7, 38, 55, tu veus un mirall o tu veus un vidre que no veus el que estan parlant, però pots imaginar-te el que estan parlant, perquè tens, a més, la informació. La veu no la tens, però tens, per exemple, els gestos. Aquí sí que no tens la veu, però et pots imaginar el que estan dient. Pots llegir els llavis, que ara cada vegada menys, perquè la gent es posa la mà a sobre, ho has vist, no? Que
sí, futbolista
a sobre. Ja no enxampen a ningú, no? Llavors, clar, tot això pues, fa que hem d'educar la veu, perquè la veu es pot educar perfectament. I la veu, has d'escoltar-te molt la veu per saber que aquesta veu teva, que t'agrada, que tu que tens, un poder de transmissió, però resulta que aquest to o aquesta forma de dir no és l'agradable. Llavors, això ho has de modular i ho has d'educar. Llavors, bueno, hi ha les pauses són molt importants, i això ho saben molt bé els polítics, per exemple. Perquè quan fan un míting, què fan? Paren, i la gent fa... Ole, ole, ole! Bueno,
Marta,
doncs això és... Vanem.
Ho hem de deixar aquí. Ja, és que arribem i em queden res. Just per dir adéu.
Em pares la veu.
Cuida't molt. Adéu.
Bona Setmana Santa.
Igualment.
Una abraçada.
Arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i...